A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vaja, m'ho asseguro així, que avui és el Dia Internacional dels Drets de l'Infant. De moment, el que podem assegurar és que, com cada divendres a aquesta hora, temps de família, des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barrabeig, número 16... No, Ric, perquè tots ens ha passat això, eh? Que ho diem i després anem a veure si... Sí, molt probablement tindràs raó, eh? T'ho busco?
Sí. Estic buscant, ja.
Sí,
ja,
sí, ja l'Albert assegura que sí. No busquis més. Com deia, sí. No busquis més.
Sí,
no
Dia Internacional del Niño, Dia Universal del Niño, sí, 20 de novembre, el de los derechos.
Dels drets de l'infant.
Clar, és que és quan es va fer la convenció al 80 i pico, és a dir, una convenció a posar-se tots d'acord per dir quins són aquests drets de l'infant, no? I va ser molt important, va ser una cosa molt important. Tu, a veure, intentant sí. Ordenar-se...
Intentant ordenar-se, tots naixem iguals, no?
Exacte. No, tu dius, tots som éssers humans en el moment de néixer.
En el moment de néixer.
No exactament.
No?
No, diríem, som un prototip, portem, diríem, una qüestió constitucional, però cal justament que ens humanitzem. I ens humanitzem en el contacte amb aquells que ens han portat al món. Hauríem de dir la mare segur i els altres són contingents, poden ser-hi o no ser-hi, perquè la tentació és dir els pares, tal qual com van les coses avui, no és així, hi ha més opcions, però en tot cas aquests que estan al voltant humanitzen al nadó, és a dir, no és una qüestió que vingui, és a dir, el conformen, li donen forma, el nadó també va constituint, diríem, relacions, vincles, al principi molt precaris, però és en aquests, i entra dintre, per exemple, d'un llenguatge, d'una cultura determinada, perquè ara aquí, en totes aquestes coses destructives...
Sí, sí. Se n'està parlant molt d'això, precisament.
Efectivament, la qüestió cultural és molt important, i efectivament hi ha coses que es mamen del vamos, del començament, però diríem de la manera, de les característiques, això fa, diríem, que potser surti una persona, diríem, el que s'espera, diríem, no? Capaç de viure en societat, capaç d'estimar i ser estimat, de ser útil, no? De ser productiu,
de socialitzar,
efectivament, de ser una aportació, no? Pels seus congèneres, i no al revés, no? I des de justament una perspectiva constructiva, que això ho fem a base de sufocar molt i molt l'altra tendència, que també la tenim, a destrossar, i que a més és terrible, perquè vull dir, construir dona una feinada immensa. Diu, destruir porta molt menys temps. Tira baix un edifici, ara veus una voladura i t'impacta. O sigui, estan un dia posant càrregues, l'endemà no hi ha una roca sobre l'altra. I potser van trigar 4 anys en fer l'edifici. És a dir, que construir és més laboriós, i destruir, bueno, aparentment és més fàcil, no?
Per tots aquells que puguin pensar, i ens incloem nosaltres, que no totes les persones que han tingut una vida difícil, traumàtica, dura per 50.000 circumstàncies, acaben desenvolupant actituds com les que han provocat...
Sí, sàdiques, cruels, destructives...
D'aquesta mena.
No, per res.
Per res.
No, justament aquí matemàtiques poques. Això perfectament pot donar lloc a persones molt solidàries, molt capaces de valorar, diríem, les coses constructives i les positives, i de justament intentar que l'altre no ho passi tan malament com ho ha passat un.
No tothom maltractat maltracta.
No tothom maltractat
maltracta.
Ni tothom ben tractat
ben tracta. Aquesta és la frase d'avui,
Bueno.
No tothom maltractat maltracta, ni no tothom ben tractat ben tracta.
Sí. Sí.
I segurament hauríem d'interioritzar molt, això suposo, per poder entendre a vegades determinades circumstàncies que costen molt.
Ai, sí. Sí.
De pair entre tots els aspectes, i no cal ni dir que no tenen cap mena de justificació, però des del punt de vista, suposo, Roman, de la condició humana,
de les constel·lacions psíquiques o dels funcionaments psíquics, sí que, o sigui, podem fer hipòtesis o tenim elements per pensar aquest, no sabrem de la particularitat del cas, perquè hauria de ser un pacient per arribar a saber més.
Però és a dir, aquest home que ahir la policia francesa va batre i que és el cervell d'aquests atemptats a París, era un home que en una cinta de vídeo, en un enregistrament, arrossegava 8 cadàvers en una furgoneta, somrient.
Encantat de la vida.
Això que no té cap mena de justificació, evidentment.
No, però sí que podem explicar que és una persona que ja ve molt avesada als horrors, no? I que l'horror passa a ser la cosa de cada dia, i ell pot dir tranquil·lament, abans arrossegava motos d'aigua o no sé què diu,
sí, que
i ara arrossego cadàvers i tanto monta tanto. Segurament aquest mateix subjecte fa 10 anys
no hagués pensat mai en una situació així.
Clar. Hi ha una pel·lícula
com és la nostra ànima, eh?
Ens anem fent els horrors, i els horrors generen horrors. I després, i insensibilitat, no? Insensibilitzen d'una manera bestial. No sé, mira, salvant molt les distàncies, la gent que treballa en pal·liatius, o sigui, tots els malalts que estan allà moriran. I no és que les persones que la tenen no sentin res, però clar, no poden quedar-se trasbalsades a cada un que...
Han d'establir un sistema de protecció personal.
No? Efectivament.
Ara estem parlant, en el fons, del mateix, però en la versió més edificant de l'assumpte, en la versió més humana, en la versió més...
Al servei de...
Al servei de...
De l'amor, de l'estima, de la cura, de la cosa justament més humana que tenim. Tu dius... Quan els grups humans es va veure que van començar a tenir gent gran en el grup, és quan es diu que realment ens vam humanitzar. És a dir, quan teníem dependents, o sigui, se li donava de menjar a una persona que ni caçava, ni servia, ni aportava res, ni per estima, per consideració. O sigui, cosa que, per exemple, els animals no fan. No ho fan perquè no s'ho poden permetre per moltes raons, però em sembla que la majoria no ho fa. I nosaltres sí, tenim aquesta qüestió que va més enllà de la cosa pragmàtica, pràctica, que és això, pura consideració cap als ancians o persones que, diríem, no es podrien valdre per si mateixes. I això també forma part de la nostra humanitat i també ho tenim. Quan aconseguim que l'altre no ens domini, no? No por. T'anava a dir d'una pel·lícula que ara no me'n recordo com es diu, que és amb el Brad Pitt, és una... no sé si Cors de Ferro, no sé com es diu, bueno, algo per l'estil, és relativament recent, que ell porta una companyia de tancs que estan a Alemanya, és a dir, ja han fet Normandia tot, i són, diríem, ja pràcticament està acabada la guerra, i ells han d'entrar amb la seva companyia de tancs a Alemanya a, diríem, reduir les últimes resistències dels SS, els més fanàtics que havien quedat allà per morir, diríem, matant o lluitant. Bueno, sí, i just hi ha un soldat de 18 anys que acaba d'entrar, i aquests venien ja des d'Àfrica combatint, clar. Aquest, un pipiol o una persona normal, efectivament, venint d'una situació de pau normal, amb aquests altres, no? Que vas veient, dius, però què bèsties, però després comencen a aparèixer els relats de lo que han hagut de passar aquesta gent. Diu, perquè tu no has passat 3 dies de Normandia matant cavalls cada dia, o sigui, centenars, milers de cavalls amb l'olor podrida, només els cadàvers. Diu, clar, són escenes absolutament dantesques que diríem que aquí la psique li queden dues. Ho embogeix...
O ho accepta.
O, exacte, o ho pren com a normal.
I això és el que hem vist, no?
I això és el que veiem en aquest senyor que va portant el seu jeep i dient amb aquell somriure encantador que si li treus i poses aquest senyor i dius que se'n va a fer surf a la platja i que té el seu cap de setmana lliure, tu creus per la cara que fa. I mira el que està dient. No? Jo crec que justament, fixa't, això és una frase que alguna vegada he escoltat, de persones. Diu, el que s'ha de tenir molta cura és justament de no normalitzar el que no ho és. Per exemple, no normalitzar el maltractament, no normalitzar el patiment en un infant, perquè mira, i aquí allò dels drets de l'infant, sí, sí, que justament sí, sí, que passa perquè si els seus pares o les, si els seus tutors no tenen prou cura d'aquests drets, aquestes necessitats de l'infant, que el dret, que l'estat de dret no tingui recursos per intervenir i protegir aquest infant, inclús dels seus pares, que és molt dir, no? Que un infant hagi de ser protegit dels seus pares.
Sí, sí, a la manera, com llegim també molts testimonis aquí, de pares que desitjaven la mort del seu fill abans que el seu fill no participés d'algun atemptat o no pogués matar ningú. Que això és també...
Horrorós. Sí.
Més enllà dels morts i més enllà d'aquesta desgràcia, tot aquest seguit de reflexions tan...
Que
posen els pèls de punta, Allò que dèiem, un pare pot desitjar la mort del seu fill perquè entén que un moment o altre el seu fill matarà algú.
Sí, efectivament.
I que no és capaç, o no hi ha res capaç ara en el món d'aturar aquesta ànima que està absolutament encegada en una causa que per ella és la causa de la vida, no? Que justifica tot.
Bé.
Però això pot passar.
Sí, passa. I és molt dolorós. És molt dolorós. La veritat.
L'especialista que dirà que és una persona malalta, esclar.
Aquesta... A veure, és bona la pregunta. No sé si malalta en un sentit, ell segur que no s'ho sent. Diríem, per treure-ho més enllà, home, evidentment molt saludable no és, però fixa't.
Com molts maltractadors tampoc ho creuen, no?
No, exacte, molts no.
Molts no ho creuen.
No se'n veuen.
No es veuen reflectits en una actitud que no té cap mena de sentit i, en canvi, la practiquen habitualment. Han normalitzat allò que diguis tu, no?
Exactament, és l'horror.
D'acord. No? Et deia això del malalt i no sé si fins a quin punt tornem a estar amb el mateix, un home que ha fet tot això, és clar, és un assassí, molt bé. Però és un malalt, també?
Diríem, té una estructuració psíquica, hauríem de dir, perversa, pervertida. O sigui que és una manera de dir que no és normal.
D'acord.
Però és una forma d'estructura, no? On justament la relació amb l'altre és de total apoderament. No? L'altre, jo faig de l'altre
el que vull.
El mato, el lesiono, el faig presoner, objecte de lo que vull. I això diríem en nom de coses molt més elevades, però aquí és on hi ha alguns testimonis de joves que han anat i s'han hagut de retirar perquè no ho podien fer. No, o sigui, creien en la causa,
però no però
eren incapaços de matar i no podien.
També hi ha testimonis d'això, arran dels atemptats de París.
Sí.
El germà d'aquest fugit hi ha conegut seus que diuen que coneixent-lo com el coneixin de fa molts anys, si va fer el que va fer, ho va fer, o perquè estava drogat, o perquè en el dia a dia creien que no era una persona capaç de poder fer aquestes coses, perquè era una persona, diguem-ne, més aviat poc donada a actuacions, allò de, com ho diríem, això, d'iniciativa personal, sinó que més aviat al contrari. I en canvi, embolicat dins d'una situació d'aquestes, no?
És que de vegades justament el no tenir més caràcter o més qüestió personal fa que puguin ser també més abduïts, diríem.
Per això anava. La qüestió del caràcter o la qüestió de la maduresa és la nostra, diguem-ne, arma.
Clar.
De banda. Sí, coses així?
Sí, és la nostra arma defensiva.
Defensiva.
Diria, no? Per poder defensar... I aquí és
davant de determinats discursos, davant de determinats... Sí. Aquesta és la nostra arma?
Efectivament. Sí. Que és el que moltes vegades parlem aquí, de la importància de que els fills, els infants, creixin amb criteri. I que tinguin criteri per fer les coses. Perquè això és el que s'emportaran posat i és el que necessitaran per funcionar, perquè el papa i la mama no estaran allà al cantó cada
perquè
dia.
Qui no tingui criteri s'exposa a que algú li imposi el seu.
El seu. Sí. No?
Això val pels atemptats com per qualsevol altra circumstància, eh? Sí. No cal anar a parar als atemptats de París. No, si tu no tens criteri per anar a comprar la roba, tranquil, que algú la comprarà per tu. Si tu no tens criteri per acabar un treball de final de curs, tranquil, que algú l'acabarà per tu. Si tu no tens criteri per escollir, tranquil, que algú escollirà per tu. Però tot això acabarà creant una dependència.
Bueno, exactament. O sigui, sempre estàs en mans de lo que l'altre vulgui,
del que l'altre vulgui fer.
I clar, això...
Això, fins i tot si l'altre vol el millor per tu, pot ser el pitjor per tu, encara que vulgui el millor.
Sí, 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 tal qual. Bueno, a veure, això és una frase típica, no? Ho vaig fer per tu.
Tu.
Però clar, és el que jo crec que a tu et vindrà molt bé. Potser t'encertes i potser no.
Tu deia perquè fins a quin punt allò que tan sovint es parla quan passa una qüestió d'aquestes, l'educació. Llavors surt l'educació. Sí. Com més incidim en determinats àmbits de l'educació, menys risc hi haurà que tantes persones en situacions difícils puguin acabar embolicades amb idearis, amb maneres de comportament que no, o no.
Això és el que deien, saps que són, la majoria són metges, gent que té formació i educació, l'ATA aquest, el dels 11S, parlava 5 llengües, tenia no sé quants màsters, no, la persona que feia el reportatge deia jo no m'ho puc pagar tot això, és a dir, que no és un pobrissó alienat, lumpen, cuidado. L'educació és un factor, és un factor, però diríem, hi ha d'altres que pressionen tant o més, no? tot el factor sociològic, diríem, no? Influencia molt el factor econòmic, són elements que pesen, no? les vivències i les circumstàncies. És a dir, la part educativa és necessària, ha de ser-hi, ha de contemplar també aquestes qüestions. Jo justament ara en això de la ràdio de l'Utrillo,
sí.
Justament una de les coses que vull parlar és això, de que a mesura que el nano va creixent es va fent més autònom, i ser més autònom vol dir fer vincles i fer relacions per fer-se cuidar, o per dir què necessita de l'altre, o per expressar què és el que li passa, de manera que se'n pugui cuidar, no? Que pugui ser atès i plantejar els conflictes que tingui, si és que en té, no? Amb altres companys, de que no n'estiguin sols. És a dir, i això no és exactament un component educatiu, però sí que és un component de vincle dintre del camp de l'educació, que invita a sortides més pacífiques o sortides més a resolució d'alguns conflictes d'una forma confiant en l'altre, en què l'altre et donarà. Molta d'aquesta gent ha viscut situacions en què l'altre no li dona res, a més li pren, a més el maltracta, a més li fa mal. Clar, i és gent que, o sigui, que si tu li dius que li promets el paradís i que estaràs al cantó de Mahoma i no sé què més, home, sona molt millor que el que té per aquí.
Tu pots
prometre.
Hi ha molt d'odi.
Mira, a mi el que em sorprèn, i és el que vaig tenir por l'altre dia amb el de París, era el banlieue. No? És a dir, les rodalies de París, tu dius, bueno, aquests diuen, apa, mira, ara la nostra, ens hi sumem aquí al folló en general. I no se sumen. És a dir, quan va passar això del banlieue fa uns anys...
Sí, fa uns 10 anys més o menys, que s'ha commemorat.
Sí, perquè ho vam parlar
precisament què feia que aquells joves esclatessin amb aquest punt de violència tan explícita, tan oberta, tan sense control.
I aquella vegada va ser el d'aquells dos nois que anaven perseguint i
que van morir a dins un transformador de l'electricitat.
Que es van amagar allà dintre i van morir. I això... O sigui, és la gota. I això sí que fa que la gent surti al carrer, o sigui, un altre cop, no? Com la repetició...
Com un esclat de rebel·lia.
Sí, però per una reiteració del mateix maltracte, de la desconsideració, del sentir-se perseguits, de que no tenen lloc, de que són ciutadans de segona o de tercera. Perquè el lío és que tots aquests són francesos. No són àrabs, vull dir, no són marroquins ni argelins, són francesos. I això és part del lío. Però quin tipus de francès... És un francès...
Nascuts i educats a França.
Exactament. Veus, tenen un nivell d'educació boníssim. Tenen molt bona educació.
O almenys l'educació francesa sempre ha estat,
diguem-ne. Sí, un bon sistema educatiu, però no hi ha sortida laboral.
Aïllat absolutament del vessant religiós, clar, perquè si hi ha, sí, sí, si hi ha un estat a Europa laic per excel·lència i on l'estat hagi pres el lloc, per dir-ho d'alguna manera, d'altres estats en què la religió continua sent molt present, perquè nosaltres no som un estat religiós, però la religió la tenim molt present, a diferència dels francesos,
sí.
I en canvi ells han de veure com uns nois i unes noies educats en aquest entorn han acabat abraçant
la violència i l'atac i la destrucció, i a part és atacar a justament el que et deia, coses que costen molt de construir, molts milers d'anys d'arribar, diríem, a una qüestió, una revolució, entre d'altres,
sí,
també.
Sí, sí, una convivència.
Per arribar a una convivència, efectivament, no? a una qüestió d'una certa igualtat, de tots disposada.
Com s'explica això als nanos? Els d'aquí i els d'allà? Que els pares aquesta setmana deuen haver tingut més d'una dificultat per intentar explicar...
Amb no excessius detalls... i com una tragèdia.
Si un pare diu al seu fill que això és gent dolenta...
Sí, home, no et preocupis, el nano ja ho dirà.
D'acord.
Ja dirà que són dolents.
No fa cap mal, no? Dient que no, gent dolenta.
No, a veure, si tu li dius això a un nano de 15 anys, potser és excessivament simple, no? Però ells ho entenen perfectament, ser bo, ser dolent... sí, sí, efectivament, clar que són dolents.
Això no ha canviat mai,
Els bons i els dolents.
Els bons i els dolents. Bueno. Dic així perquè segurament...
Sí, és cert. És cert.
És cert,
és cert. No? A part, el joc és jugar a bons i dolents.
No? Sí, sí.
I és una manera, és una manera, una mica maniqueïsta, una mica, diríem, sí o no, blanc o negre, de pocs matisos, però és clar. Aleshores, per l'infant, les coses clares l'ajuden molt.
Els grans a vegades ja ens agradaria tenir-les tan clares.
Exactament.
No podem,
justament
perquè hi hem
d'aplicar
tot això, no?
Sí, sí.
Però dir a un nen o una nena que és gent dolenta no és fer cap mal a la veritat.
No, és que, no, efectivament, i que és horrorós, i que ja està. El que passa és que hi ha nanos que justament que això els hi toca els altres pors, no? De no vull que et passi res, no? L'esposa, que els pares els hi passi alguna cosa, o amb ell o amb ella, home, genera, són... I aleshores, això, compta amb els telediaris, no?
Perquè hi ha hagut literalment un devessall d'imatges sense parar, no?
Sí, i això que dintre de tot, al començament, no n'hi havia gaires,
Ara estem veient les del restaurant, aquestes imatges que han estat repetides 50.000 vegades, tal, amb una càrrega, diguem-ne, de relat també molt contundent, diguem-ne, que no ajuda precisament a tranquil·litzar el personal, no?
Bueno, però veus, aquí és el que dèiem de mirar de no normalitzar coses que no ho són, és a dir, per més que hagin passat dies i que se'n parli molt, no són coses perquè els nanos, diríem, estiguin massa al cas, ni perquè no ajuden res, no... I diríem que els adults tenim un cert problema, no? Quan tu dius que estàs allà, no? I sobretot això, els telediaris a l'hora de dinar o de sopar, tu dius que estem sopant i dinant, veient tot això, vols dir que hi ha alguna cosa que aquí no acaba d'anar massa bé, potser més val a l'hora de dinar fer unes altres coses, no sé, o posar alguna cosa més tranquil·let, que no anar veient les desgràcies aquestes. I tenim el problema de les imatges. Això, si ve un senyor a explicar la notícia o si et donen un diari, en un moment s'acaba, però les imatges no s'acaben mai. I noves imatges, i que enganxen, i que ens fan tafanejar, i fixa't, i mira... I...
Perdó, tenim una fascinació.
Clar, la imatge és molt potent, és molt potent. Mira que la veu també...
I si és potent pels grans, pels nanos, no cal ni dir-ho.
Efectivament. Mira, un dels tests quan els nanos són molt petits per veure que les coses van més o menys bé és posar dibuixos de gent lletja i preguntar si són lletjos o macos. I veus que els
com
que
allò dels bons, com els bons i dolents.
Un altre cop, clar, com els bons i dolents.
Lletjos i macos.
No, la imatge, amb aquesta imatge, no és una... I aviat, amb molt pocs anys, ja reconeixen aquestes coses. Si no ho fan, ja és un element de sospita pel diagnòstic d'alguna patologia. Sí. Sí, sí, les imatges ens diuen molt. A veure...
Home, ens hem passat tota la vida, i ens sembla que encara és així, associant els bons amb la bona imatge i els dolents amb la imatge dolenta.
Exactament.
Això ha estat, vaja, sí, sí, diríem, sí, que en el nostre imaginari els, sí, bons sempre han estat, amb perdó, dit així, la gent ben feta.
Clar, home.
I els dolents sempre han estat...
Sí, el que passa és que abans això, les imatges eren més clares, eren més... ara ja no, no? Ja el ventall d'imatges és immens, sobretot, per exemple, de looks, no? D'aparença,
sí, sí,
dels,
sí,
joves.
Està, clar.
Tu veus que un
que
ve tot de negre,
ja,
clar,
està,
ve tot de negre, un cabell, i dius, ostres, és dolent. Diu, que va, no xafa una mosca. Però la pinta... A veure, la qüestió de la imatge, això que moltes vegades parlem d'aquest somriure social dels 2 mesos de vida de l'infant, és per respondre a la imatge, no? És donar, imagina't, ja amb 2 mesos està preocupat el nadó per donar-li la imatge a la mare o a aquell a qui estima, que segura, o qui faci la funció, per fer-li saber, que fer-li la cara somrient de que se l'estima molt, que li plau molt tot el que li dona i sobretot que li continuï donant. No, perquè si no, mal assumpto.
10 i 48 minuts. Alguna reflexió pels pares després d'això?
Jo, la primera, protegir.
Protegir?
Sí, protegir. No exposar
l'infant... Ni tampoc sobreprotegir, suposo.
No,
eh?
Tampoc sobreprotegir. És a dir, jo crec que va molt de la mà del que l'infant pregunti, però què ha passat, però què és això, bueno, és una cosa molt terrible que ha passat... als nanos, per exemple, els impacta molt la pregunta per la llei, és a dir, com, però no hi havia policia, no hi ha un aturador, però bueno, que això ens ho preguntem tots, no? Quin és l'aturador d'aquesta situació? O sigui, tirar de les preguntes als nanos, és a dir, estar disposats a respondre preguntes fins a un cert punt, si no diuen res, potser buscar un momentet per dir que ha passat una cosa, no, molt terrible, però crec que no és per entrar gaire, no és per entrar gaire, perquè els nanos no saben què fer amb això, no entenen res, s'espanten, s'horroritzen i no persegueix cap finalitat, que no té cap objectiu constructiu massa clar.
Passa si fa o no fa el mateix, que ens costa d'entendre, ens horroritza, tampoc sabem exactament, bé, no ho sabem exactament, ens incorporem aquesta por al cos que en algun moment o altre, en algun altre lloc, petarà vés a saber què.
Sí, però tu, per exemple, pots escoltar, com vaig escoltar jo l'altre dia, el de l'agència EFE del nord d'Àfrica, que et diu, entretant, per exemple, no canviem la política d'aliances, i que Aràbia Saudí continua sent el principal aliat, que és el principal incitador de tot això. És impossible que res canvi, tu i jo ens entenem. El nen dirà que el què?
Sí, sí.
Que no entén res. És a dir, un pot tenir hipòtesis, pot tenir elements de realitat que li permetin situar-se més o menys o agafar una posició o un criteri. El nen no pot, no té amb què. Aleshores, només es queda davant de l'horror de la...
I
arrepar-se molt al papa i a la mama, perquè, clar, només s'espanta molt.
La setmana que ve hi tornem des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Barbeig, número 16. Anava a dir, esperem que... amb un entorn bastant més tranquil o menys cantallut, sense dubte.
Més constructiu.
Roman, gràcies.
Sisplau.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.